poder fabricar artificialment unes cèl·lules vives i programar-les perquè produeixin energia o perquè ens curin o perquè siguin capaces de netejar el medi ambient? Josep Maria Mainat, avui al rescat. La setmana passada vas anunciar, Mainat, que dient que explicaries com es pot crear un organisme viu al laboratori. Això és el que anomenaríem biologia sintètica?
Bé, això seria l'objectiu final de la biologia sintètica, crear éssers vius, val? Després parlarem amb un científic que ens dirà en quin punt està això de realment fabricar éssers vius des de zero, no? Avui en dia el que es fa és agafar éssers vius existents, normalment bacteris o microbis, buidar-los de tota la seva informació, posar-los informació nova i que actuen com un ésser viu no, que no existia abans. Que és una mica com fabricar sintèticament, però no necessàriament al 100%. Val? Un organisme biològic, en realitat, és una màquina d'alta tecnologia. És dir, de la mateixa manera que un ordinador és una màquina universal, perquè si li poses el programa adequat pot fer qualsevol cosa, teòricament, doncs el mateix passa amb els organismes biològics. Posant amb els canvis adequats en el seu programa genètic, poden modificar radicalment les seves funcions i poden fabricar molècules de nous productes o, per exemple, en alguns casos, netejar vessaments de petroli, com va passar al Golf Mèxic, amb uns bacteris reprogramats es van menjar tot el petroli, o poden convertir les aigües residuals en electricitat, que és un altre dels projectes que s'està fent. És a dir, en principi, no ens hem de preguntar què podem fer, sinó què no podem fer, diguéssim, oi? Perquè tot allò que físicament i químicament sigui possible es pot reprogramar un organisme perquè ho faci. I això és el que està fent avui en dia la biologia sintètica.
Val.
I s'utilitza molt un bacteri, perquè és el bacteri més flexible, més senzill i molt abundant, que és el bacteri E. coli. Que és molt
E. coli.
E. coli és el que tenim als intestins.
Sí, i quines característiques té aquest bacteri?
Bueno, és molt flexible i molt malejable i és la plataforma biològica perfecta per infinitat de bioenginyeria. Per exemple, es reprodueix cada 20 minuts. Això vol dir que es fabrica... Un cop has reprogramat un bacteri, quan es reprodueix, les modificacions que hi has fet genètiques també es reprodueixen. Per tant, estàs fabricant nous bacteris amb el que tu has programat amb un, no? Tornem al creixement exponencial. Sí. Un dels temes d'aquest programa, si cada 20 minuts es reprodueixen, oi? Sí. En 3 hores s'ha multiplicat per 1.000. En 6 hores per 1 milió. En 12 hores per 1 milió de milions, oi? No. És a dir, en 3 o 4 dies, teòricament, això és més teòricament perquè evidentment li faltaria menjar, espai i tal, però en 3 o 4 dies podria multiplicar-se i tenir una mida o una massa semblant a del planeta Terra. No ho farem mai, això, però per entendre's, aquesta capacitat de reproducció fa que sigui una matèria a treballar molt bé. I després és molt fàcil de buidar, és molt senzill el seu genoma, és molt fàcil de buidar, modificar i programar. El geneticista Fred Blattner, a més, va fer una cosa que és modificar aquest bacteri, l'E. coli. No solament és el que s'utilitza més, sinó que ell el va fer encara més senzill. L'E. coli té uns 4.000 gens, que molts no se sap què fan, i altres no són essencials. Doncs ell va fer una versió reduïda i més estable, i amb una eficiència metabòlica millorada del bacteri aquest, l'E. coli, i en diu el client genom E. coli. O sigui, l'E. coli amb el genoma net, no? Netejat, simplificat. I llavors els investigadors poden comprar-lo. Tu dius, porta'm un quilo d'això, del client genom E. coli, vale? Poden contactar la quantitat que vulguin. Però, per correu electrònic. Un vial val 89 euros.
Un vial 89 euros?
Si es pot comprar per internet o per fax.
Clar. Va haver-hi alguna farmacèutica que es deu aprofitar del...
No, bueno, aquesta empresa, el Fred Blattner, muntat amb una empresa que fabrica això.
Que deu cobrar incentius cada 224 vials d'aquests. I ja deu haver-hi hagut algunes experiències concretes amb aquest bacteri, no?
Sí, amb aquest bacteri, diguéssim, és amb el que estan investigant tots. I no solament estan investigant científics i laboratoris, sinó que estan investigant molts estudiants. Unes coses que ara parlem d'aquí un moment és la facilitat en què avui en dia es té accés al material de laboratori amb uns preus prou accessibles, com perquè la ciència aquesta de la biologia genètica, de la biologia sintètica, no sigui una ciència d'alts nivells, sinó que sigui bastant a l'abast de tots els estudiosos i afeccionats que els interessa aquest tema. Per exemple, un dia vam parlar aquí de la fabricació de biofuels a partir d'uns microorganismes clonejats genèticament. Doncs també uns microbis modificats poden detectar arsènic a l'aigua. O sigui, modifiquen el microbi i quan detecten arsènic canvien de color. Això està programat perquè facin això, diguéssim. Fins ara, les maneres de detectar arsènic a l'aigua detectaven 50 parts en 1.000 milions. Aquests detecten 5 parts, o sigui, que amb unes concentracions mínimes ja canvien de color. Per tant, això, per mirar la potabilitat d'una aigua, és boníssim. També s'han utilitzat per fabricar hemoglobina. Una cosa, unes bactèries fabriquen hemoglobina que es diu Bactoblut. És un nom d'aquells que és obvi. Si unes bactèries fabriquen sang, Bactoblut, no? Que és una sang que es pot secar i congelar, que com un polvo sec, i després es pot reconstituir, i en casos d'emergència, aquells polvos blancs, deuen ser vermells, aquells pólvores, amb aigua destil·lada, generen una sang que pot, en una situació d'emergència, substituir la sang normal. El bacteri, en casos ja curiosos, el bacteri E. coli resideix en els nostres intestins. Òbviament, l'olor que fa, doncs és l'olor que fa. El 2006, només per entretenir-se, els estudiants del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, sí, el van reprogramar perquè fes olor de plàtan. És a dir, pot fer qualsevol cosa.
Sí.
Quan té qualsevol cosa, home, no pot convertir la fusta en or, segurament, però pot fer infinitat de coses que ens sorprendien.
Però, per exemple, quines possibilitats tindria la biologia sintètica i concretament aquest bacteri?
Avui en dia són ja tantes les aplicacions que, com t'he dit abans, el que cal preguntar-se no és què podem fer, sinó què no podem fer. Hi ha un biòleg que es diu Drew Endy, que cap allà l'any 2000 estava molt frustrat per la falta d'innovació que hi havia a la enginyeria genètica. Ell va anar a parar al MIT, al Massachusetts. Saps que el Massachusetts diu que hem de ser com Massachusetts?
Sí,
ojalà. Tant de bo fossin com Massachusetts, perquè el que passa al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, és el que mou la ciència al món, no? Doncs ell va crear allà un concurs, perquè els americans són molt donats a que la ciència avanci a partir de concursos. Hi ha un incentiu, una competició, un premi, se n'apunten molts. Un dia van tenir aquí uns que volien anar a la Lluna, te'n recordes?
Sí, i tant.
Que competien per un premi, no? A veure qui el primer.
I tant.
Això fa molt. Doncs és un premi que es diu IGEM.
IGEM.
International Genetically Engineered Machine Competition, vale? Que és una competició mundial sobre biologia sintètica, però és per estudiants, no és per científics, és el que dèiem abans. L'objectiu és crear uns sistemes biològics estàndards intercanviables, no sé com dir-ho, fabricar artificialment unes petites seqüències d'ADN, petites, no completes, amb una estructura i una funció definides. És que aquesta petita seqüència serveix per això. I en diuen biobricks. És a dir, brick vol dir totxana, no? Uh-huh. És a dir, com unes peces de Lego, no? Que si una peça de Lego fa aquesta cosa i la sumo amb una altra peça, un altre biobric que fa una altra cosa, més un altre biobric que fa una altra cosa, tot això ho posem dintre una cèl·lula, aquella cèl·lula farà tot allò que facin aquests biobrics. Per tant, el que fan és tenir una base de dades de tots aquests biobrics que ja es diu open source, a més, és a l'abast de tothom que vulgui, de la humanitat, de forma que aquestes peces de l'eco es col·leccionen i s'insereixen en una cèl·lula i es comporta de la manera prevista. Hi ha més de 100.000 propostes de biobrics. No totes són propostes, no totes s'han fet, però hi ha més de 100.000. Algunes molt boges. Hi ha altres que poden millorar la qualitat de la vida del planeta, com tot,
Sí. Anem a donar casos pràctics i exemples concrets en aquest tema, Josep Maria.
Bueno, un dels primers treballs dels estudiants del MIT, presentat al concurs aquest de l'IGEM, va ser uns bacteris E. coli que canviaven de color intermitentment. No crec que tingui cap utilitat pràctica,
Sí,
però és per demostrar allò que et deia abans, que es pot fer qualsevol cosa, que podem reprogramar els bacteris perquè ens ajudin. En aquest cas, doncs, era un intermitent biològic de color verd, fluorescent, perquè la seqüència genètica activava la proteïna que es diu GFP, Green Fluorescent Protein, oi? I l'activava, a més, i la desactivava a intervals. Per tant, aquells bacteris trobaven allò un verd botella, un verd fluorescent, I després tornaven al color normal, és a dir, feien com una intermitència de color. És un exercici purament teòric, però era per demostrar. Aquest va ser el primer que van fer. Però després han fet també un bacteri que fabricava una vacuna sintètica per curar l'Helicobacter pylori, que és una... L'Helicobacter és un bacteri que molta gent el tenim a l'estómac, és el bacteri de les úlceres d'estómac. Doncs, amb uns bacteris modificats, fabricaven aquesta vacuna. És a dir, ells, saps que l'ADN el que dona és instruccions per fabricar proteïnes,
sí.
Doncs aquests, les instruccions eren per fabricar una vacuna contra aquest bacteri.
Sí.
També hi ha una altra que s'està investigant en aquests... Estem parlant tot el rato de l'IGEC, de l'IGEM, d'aquesta competició. Un bacteri, que tenim un E. coli, que el tenim a l'estómac, si sintetitza un pèptid que es diu PYY336, responsable de controlar la gana, doncs podrien controlar la gana des de dintre. Els bacteris diries, ara tens menys gana de la que et sembla. I per tant, això seria una panacea per l'obesitat, evidentment. Si això ho aconsegueixin, ho inventen, no sé si la gent s'atrevirà a injectar-se o posar-se o menjar uns bacteris reprogramats genèticament, perquè hi ha molta por per això, però si això funciona, imagina el que és, doncs, aquesta gent que té aquest problema de pes, doncs, tenir menys gana. Oi? Després, uns altres estudiants han modificat un bacteri que es diu Asaya. Aquest bacteri resideix als intestins dels mosquits. De manera que crea una immunotoxina que fa que aquests mosquits no s'infecten de malària. Amb la qual cosa, si aquests mosquits no s'infecten de malària, no la transmeten. Estem parlant de coses...
Sí.
Sembla ciència-ficció, per això estic parlant de coses que s'estan fent, que s'estan estudiant, que existeixen. Va haver-hi en un d'aquests concursos, l'any 2010, un equip de la Universitat Politècnica de València, que eren molt bojos. Van dissenyar un llevat modificat que resisteix les temperatures del planeta Mars. Estem parlant del planeta Mars, ara, Tal forma que si enviessin aquest llevat, aquesta llevadura, aquest fongs, al planeta Mart, aquest resistiria les temperatures del Mars i, a més, té un pigment negre. Amb la qual cosa, la superfície de Mars s'enfosquiria i el planeta s'escalfaria, perquè reflectiria els raigos del Sol.
Ostres!
Van tenir la medalla d'or de l'any 2010, aquest equip de València, ¿vale? I una de les que em fa més il·lusió, perquè trobo que això sí que és revolucionari, també, és que utilitzar un bacteri E. coli com un disc dur. A veure, un ADN són quatre lletres, A, C, G i T, i aquestes quatre lletres, doncs, van fent infinitats de combinacions. Estem parlant d'una cosa que matemàticament es diu un sistema quaternari, val? Per tant, si diguéssim que l'A és el 0, la T és l'1, el C és el 2 i la G és el 3, doncs tenim un sistema que tots els números s'expressen amb 0, 1, 2 i 3,
val? D'acord.
Llavors agafes l'abecedari, i cada lletra té un número, perquè això ja passa ara, que la lletra té un número. Aquest número el converteix al sistema quaternari i el pots escriure en forma d'A, C, G i T, no?
Sí.
Amb la qual cosa, a dintre d'un ADN, tu pots escriure un text, el que vulguis. O sigui, pots codificar informació dintre de l'ADN d'un E. coli.
Sí.
Tota la Viquipèdia, amb tots els idiomes, té 53 gigas.
Tota la Viquipèdia, 53 gigas.
En tots els
idiomes.
Sí. És molt, 53 gigas, però com que és més text, doncs té això, val? Es podria guardar en un disc Blu-ray, val? Sí. Aquest disc fa 12 centímetres i val un euro, més o menys, si el compres a Bancros. O es pot codificar a l'ADN d'uns bacteris i aquests 50 gigabits ocuparien més o menys 90.000 milions de bases d'ADN. Però aquests 90.000 milions de bases d'ADN ocupen, en realitat, físicament, la mida d'una esfera de 5 micres de diàmetre. És a dir, com un glòbul vermell de la nostra sang. És a dir, a la mida d'un glòbul vermell de la nostra sang podem emmagatzemar el mateix que amb un disc Blu-ray. El problema és que això és 1.000 milions de vegades més petit, no és el problema, l'avantatge. I, compte, també costa un euro per cada 100.000 còpies.
Ostres!
És a dir, que el Blu-ray és 1.000 milions de cops més gros i 100.000 cops més car. Evidentment...
Ostres, és un malbaratament de calés. Escolta, què és el Celidoctor? Que és un dels grans projectes, no?, de biologia sintètica que s'estan desenvolupant a Catalunya, que és un projecte que capitaneja el biòleg Lluís Serrano, director del Centre de Regulació Genòmica de Catalunya. Senyor Serrano, bon dia, moltes gràcies.
Què tal, bon dia.
En què consisteix exactament aquest projecte, ser el doctor, i en quin punt està?
Bueno, vamos a ver, es un proyecto que se está acabando ya. Han sido 5 años financiados por el European Research Council y la Fundación Botín, y el objetivo del proyecto era modificar una bacteria que vive normalmente en nuestros pulmones y no causa enfermedad, salvo que estemos inmunocomprometidos, para tratar enfermedades como infecciones pulmonares, como el síndrome crónico obstructivo, en fin, cosas de ese tipo.
Però com funciona? És un bacteri que canvia la cèl·lula? Entra dintre o com és el funcionament?
Bueno, pues en principio no entra, sino que es externa, y nosotros lo que estamos haciendo es, primero hemos hecho un estudio muy extensivo para intentar entenderla al 100% y poder modelar cómo se comporta, y una vez que la entiendes, es lo que estamos haciendo ahora, es modificarla para conseguir pues que o suelte drogas o que reconozca si hay una infección o una patología, reaccione y produzca unas sustancias con efecto terapéutico, ¿no?
O sigui que tenim aquesta cèl·lula modificada, el cell doctor, la posem al costat d'una cèl·lula i aquest cell doctor, en cada moment, segons el que necessita, va generant els medicaments que necessita. No sé,
com entenc? Esa es la idea. Digamos que ahora lo que hemos conseguido después de estos años es comprender a un nivel, yo creo que es el organismo que mejor se entiende hoy en día de todos los que se estudian en investigación. Y ahora lo que estamos es en el proceso de la ingeniería, ¿no?, de la modificación para que haga lo que nosotros queremos.
Escolti, hi ha una cosa que jo a mi em té com, no preocupat, però que em fa pensar. Avui en dia, comprar un laboratori de biologia molecular és molt barat.
Sí, en un garaje, como en Estados Unidos dicen, ¿no?, el laboratorio del garaje.
Exacto, el garage biològic, el do it yourself biològic, que és com un bricolage. Sí. És a dir, a eBay et venen un laboratori de biologia molecular per $1,000.
No.
Sí.
I tu pots, hi ha cases de segona mà, com Bestius o l'Apix, que venen tota mena de material també de segona mà, com un termociclador PCR per amplificar l'ADN i coses així, a uns preus. Si tu pots comprar un cotxe de segona mà, pots posar a casa teva un laboratori fantàstic.
Sí,
per
no.
Sí, sí.
I de llogar-lo.
Sí, además lo puedes comprar en un montón de empresas de biotecnología que quiebran y venden todos los aparatos por nada.
I a més, tota la informació, com hem dit abans, no sé si ho has sentit, que parlaven de l'IgM, etc., hi ha molta informació codificada en bases de dades per poder fer biologia a casa. Tu, un estudiant o un aficionat, fa biologia. Això no fa una mica de por de que un terrorista, per dir alguna cosa, es posi aquí a fabricar coses que... Perquè tot el que m'ha explicat fins ara eren coses que eren bones, no?
Sí, però poden haver-hi elements negatius clars.
Sí. Quin perill veu vostè amb el bioterrorisme, anem a dir així?
Bueno, a ver, eso siempre se ha comentado y es un riesgo potencial que puede existir. A mí me consuela pensar que es muy difícil hacer ingeniería de un organismo y que funcione, ¿eh? En el laboratorio funciona bien, pero en el momento que uno suelta al organismo fuera, luego ya no funciona. Como hay un chiste muy bueno en una revista científica donde se ve como un basurero lleno de bacterias piratas con el cuchillo en la mano y llegan dos bacterias de laboratorio con la maletita y la corbata y dice que no les han preparado para eso, ¿no? Es decir, que lo que se hace en el laboratorio y luego funcione y lo sueltes en el metro y todo ese tipo de cosas es más complicado. Ahora, para hacer bioterrorismo no hace falta tampoco modificar genéticamente, basta el anthrax, ¿no? O sea, que no hace falta complicarse la vida.
¿Pero se puede comprar el anthrax? ¿Se puede comprar o...?
Bueno, basta con tener una vaca de estas en el campo muerto.
Vale.
Se me refiero que... Que no es tan difícil crear, hacer bioterrorismo con ébola o con cosas de ese tipo, es que ya se puede hacer, ¿no? Pero o sea, no hace falta hacer ingeniería para eso.
Es que he llegit muy, em queda molt parat, que el virus ébola, que acaba de dir, es pot comprar online.
Bueno,
I també el de la grip del 1918, que va matar 50 milions de persones, es pot comprar per investigar.
Sí, de hecho yo estuve hace tiempo en Estados Unidos en una reunión que había gente de Europa, de Estados Unidos y de los servicios de información americanos y tal, donde discutían la obligación de las compañías que sintetizan DNA de analizar qué se está sintetizando y si puede tener un posible aplicación. Pero es muy difícil, porque un sintetizador de ADN lo puedes comprar ahora y ponerlo también en tu garaje, o sea, que quién te va a controlar, ¿no?
No, jo penso, no sé si vostè estarà d'acord, que quan més dominem la biologia sintètica també serem més capaços de crear biodefenses, diguéssim, és a dir, que prohibir seria el pitjor. Sí. Cada vegada que s'ha prohibit una cosa ha creat un mercat negre, una indústria criminal darrere que l'ha explotat i no ha impedit que s'explotés.
Claríssim.
Per tant, jo sóc totalment antiregulació, excepte la regulació ètica de cada persona.
Bueno, vamos a ver, tiene que haber una... Vamos a ver, una regulación, lógicamente, tiene que haber una cierta... No puede, o sea, no tiene sentido seguir día a día lo que hace un científico. Ahora, también es cierto que uno no debe fabricar con dinero público una arma biológica, ¿no? Pongamos. Pero es cierto que es muy difícil de controlar y además, generalmente ya pasó cuando empezó la biología molecular hace 20 o 30 años, hubo el meeting este de Asilomar, que se pusieron miles de controles y al final se ha demostrado que no pasaba nada, ¿no?
Le agradezco mucho. Luis Serrano, biòleg, director del projecte Cel Doctor, que ens hagi acompanyat aquí al Mónarraco. Moltes gràcies.
De nada. Vinga,
a veure.
Adéu. Alguna cosa més, Mainat?
No sé, m'ha semblat bastant apassionant el tema i ha quedat moltes coses al tinter.
Sí, m'he quedat parat amb el tema de que tu puguis comprar antrax o que puguis comprar...
Antrax que no cal ni comprar. Tens una vaca morta.
No, sí, però que puguis comprar...
L'Ebola.
Sí. Em sembla una cosa que...
A veure... Avui en dia ja hem dit que la biologia, diguéssim, el do it yourself, o la biologia de gratxa que deia el senyor el Serrano, doncs és habitual als Estats Units. És més, jo crec que el pròxim gran descobriment biològic no vindrà d'una gran companyia, sinó d'algun boig amb un graig, com va passar amb informàtica amb el Bill Gates i amb el Jobs. És a dir, com que la tecnologia està a la base i aquests joves, tot això que t'he explicat abans de l'IGEM, tots són estudiants, tot. O sigui, estem parlant d'una gent jove amb trempera i amb possibilitat d'accedir a uns equipaments que abans no podien. Per tant, ens pot deparar moltes bogeries i moltes coses.
Setmana que ve de què parlarem, Josep Maria Mainat?
Seguirem una mica amb el tema aquest de la modificació genètica i m'agradaria parlar d'una idea que hi ha, seriosa, que s'està plantejant seriosament, de clonar un neandertal.
Com?
Clonar un neandertal. És a dir, agafar el genoma del neandertal, que ja se sap quin és, però no existeix. Se sap quin és, però no existeix, perquè s'ha tret de mostres, no? Fabricar-lo, vale? I un cop tens el genoma del neandertal, llavors hi ha la possibilitat d'engendrar un neandertal. Per això es necessita o una dona molt valenta...
El nerden...
O un mono.
El nerdental. El nerdental.
I no sé què en faríem d'un neandertal, però bueno...
Bueno, portaríem aquest programa, per una estona. El nerdental al Mónarraco. Com crear-lo? La setmana que ve amb el Josep Maria Veïnà. Gràcies, Josep Maria.
A reveure.